come home in the morning, light my mind. This is when you're gonna live your life right. Oh, mother dear, we're not the fortunate ones, and girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun.
Perquè, pues perquè tenim nosaltres a Marisa Saavedra, ella és diputada nacional d'Unides Podem. Bon dia, Marisa.
Hola, molt bon dia.
Després del guirigall que s'ha liat en la reunió per als pressupostos de la Comunitat Valenciana, de la taxa turística, que arriben a un acord compromís i Unides Podem, en este cas el recient estrenat conseller Illueca, per aquesta taxa turística que la cobren totes les ciutats del món. Clar, és quasi un delit, no? Criticar aquestes coses, no?
Dona, jo estic contenta de que, evidentment, nosaltres estem plantejant, a més de la taxa turística, és una qüestió que Unides Podem des de l'inici, estem nosaltres a les institucions, estem plantejant-lo, perquè a més és una, com tu dius, està fent a tres ciutats, i és una qüestió que és una taxa molt xicoteta però que acaba abundant per una banda en qüestions que tenen que veure amb la protecció també de l'entorn, perquè si ens carreguem les condicions del nostre territori, pues, evidentment poc turisme anem a tindre. Entonces, per una banda té aquest sentit, però per altra banda, en aquest cas, s'ha plantejat per part de Héctor Illueca, el nou vicepresident, i d'Unides Podem, el que siga, tinga que veure en el tema de millorar les condicions de vida de la joventut, de millorar l'accés a l'habitatge, etc.
En principi, el que se va plantejar és cobrem una taxa turística que no és res de l'altre món. A més, jo no sé de ningú que deixi de visitar un lloc perquè, bueno, pues perquè li diuen que hi ha que pagar per mantenir-lo. És que no m'imagino. Jo no me cap dins del cap, però a part que si destini aquesta quantitat de diners perquè la joventut tingui accés a aquestes vendes, em pareix un molt bon destí, no?
Bueno, nosaltres sempre mirem per el bé comú i per el benestar de la gent.
Pues, partint de que mirem per el bé comú i el benestar de la gent, pressupostos generals i coses que afecten a Castelló, que és el que més ens interessa que ens conte vostè, que està allí defendent-los, Castor, Rodalies, Costa, que estem demanant, que està demanant Unides Podem per a totes aquestes coses que així fan falta que se resolguen.
Sí, en aquest moment s'està negociant en el PSOE, en el nostre soci de govern, perquè, com se va fer l'any passat, serà una proposta de pressupostos generals que siga comuna des dels partits de govern i a partir d'ahir se negociarà en la resta dels partits per buscar suport. Ahí n'hi ha qüestions que tenen que veure que són d'àmbit general, que bueno, vaig anomenar també en aquest moment, està bastant empantanada la negociació, vaig a dir-ho així, en termes col·loquials, perquè ahí estem plantejant diverses coses que són imprescindibles per al nostre suport a uns pressupostos generals. El primer, ahí n'hi ha qüestions que venen encara dels anteriors pressupostos. Ahí hi havia un compromís del PSOE en els anteriors pressupostos generals del 2021, quan se va comprometre a la llei d'habitatge que ve en l'acord de govern. Una llei d'habitatge per controlar la bombolla esta de preus que fa que molta gent no puga accedir.
Que està empantanada, a mi me dona esperança, perquè si està empantanada vol dir que estan treballant en ella i estan treballant en intensitat. Això a mi me pareix molt bé.
S'està treballant molt perquè, a veure, la política sempre se diu, no?, que l'estima s'expressa en els pressupostos. Ahí se marquen unes prioritats i se marquen qüestions que són essencials per a la vida política i per a la vida de la gent. La política està per això. I nosaltres, ahí hi ha una qüestió que té que veure amb el dret a l'habitatge, el dret a la vivienda i que la gent pugui accedir a aquest bé, que és un bé essencial. I ahí n'hi havia en l'acord de govern el compromís dels dos partits de govern de la llei d'habitatge que controlara els preus. Això s'està fent en Berlín, s'està fent en capitals com aquesta, però s'està fent a altres països. No estem parlant d'una mesura bolivariana. Això està pendent de l'acord de govern, però a més, en el pressupost del 2021, això s'incloïa. I estem negociant encara i el PSOE encara no ha accedit a fer el que toca, que és controlar mesures per controlar els preus de lloguer. És molt senzill.
De fet,
que la gent pugui accedir i que no li puguen duplicar el preu del seu lloguer.
Dones compte, que en este moment, diputada, ocorrís el que ha passat en l'eclosió d'este volcà, que ha tingut molts problemes, que han tingut que abandonar vivendes i ho han aprofitat per a pujar els lloguers.
Clar, és que, a veure...
Qualsevol cosa...
Podem tindre, en quant a l'habitatge, a la vivienda...
En com no se regule...
Claro, se té que... N'hi ha dos abordatges, una que siga un bé per a especular i l'altra que siga un bé essencial per a la ciutadania. Això no vol dir fer expropiacions ni fer coses rares. Estem dient que com se fa en altres països del nostre entorn, d'Europa, i països i governs conservadors, com en Alemanya, per exemple, mesures per a controlar una bombolla de preus que expulsa la gent de les seues cases. Però això, a més, com és un compromís del Partit Socialista dels pressupostos anteriors, òbviament s'ha de complir abans de parlar dels pressupostos següents. Després és el tema de la reforma fiscal, que també ve un mínim de reforma fiscal, que també estava en l'acord de govern. Estem parlant d'aquest 15% en les grans empreses, que és una quantitat que nosaltres ho plantegem des que vam néixer, però és una qüestió que ara ja planteja l'administració Biden, la OCDE. S'està plantejant com una mesura bàsica de justícia fiscal, perquè estem parlant que les famílies que ens estan escoltant, que les xicotetes empreses, que les peluqueres, estan pagant com a mínim, al final, a mitjana un 15%. I resulta que n'hi ha grans empreses, n'hi ha bancs, que... La teoria és que haurien de pagar un 30, però tenen tantes fórmules d'elusió fiscal, quan no evasió, i resulta que estan pagant un 1% o no estan pagant impostos. I els impostos són molt necessaris. Jo vull recordar a la gent, ara tu has parlat de la Palma, però venim d'una... Estem encara i sin d'una pandèmia. En aquestes situacions graves i dramàtiques és l'administració pública, són els serveis públics els que els salven. Ja en la Palma qui està donant el callo, com és normal, i està responent i està atendent a la població, són els serveis d'emergència, els serveis públics, hem de sostindre-ho entre tots. I la justícia fiscal ve en la Constitució, que diu que ha de pagar més qui més té. No és possible que aquí la classe mitjana, la xicoteta empresa, la gent treballadora, pague més impostos que els rics. No estem parlant de coses raríssimes, d'aquest 15% que ja Biden està plantejant.
Jo no sé si és que
la OCDE...
Clar, no entenen allò de... té que pagar més el qui més té. No ho entenen... vostè ho ha explicat, ho han dit en castellà també, jo dic perquè com vostè ho diu en valencià, és que em pareix ja de risa.
És una cosa...
És que és de risa.
Tu estàs plantejant el que jo crec que pensa la majoria de la població quan parlem d'impostos, que no estem parlant de coses estranyíssimes, sinó que a més és que en Espanya tenim un set... estem per 7 punts per baix en quant a la recaptació. Per què? Per aquesta elusió fiscal dels rics i dels que tenen molt, mentre la gent, els xicotets comerç, els autònoms o la gent treballadora paga religiosament, com és natural, perquè hi ha un control.
Sí, el que passa és que ahir se juga un poc en la confusió del el xicotet autònom, que el consideren un patró, una patronal, que no estan parlant d'ISOs, estan parlant de macroempreses.
Estem parlant de les grans empreses que tenen sistemes, la CICAB, i sistemes per a eludir pagar impostos, i que en molts casos acaben pagant un 1%, bancs, que tenen ingressos milionaris, i això és el que no se pot consentir. Total, aquesta reforma fiscal que està en l'acord de govern signat pel senyor Sánchez i Iglesias se té que complir, i en este moment este 15% mínim que l'està plantejant ja en tots els països i per part de la OCDE, això se té que avançar. I un altre aspecte que tenim ahí que té que ser també condició, perquè anava també lligat als pressupostos anteriors, són millores en l'ingrés mínim vital. L'ingrés mínim vital va ser un avanç important, pel que nosaltres, ja ho sap tot el món, vam lluitar molt, però no està arribant a la gent que ho necessita. Està tramitant-se per part de la Seguretat Social d'una manera que realment en tants requisits i tanta complicació que qualsevol que conega una miqueta veu que no està arribant a la gent que ho necessita. Està arribant a un percentatge molt xicotet.
Claro,
nosaltres insistim en esta millora.
Sobretot perquè la gent que demana l'ingrés mínim vital és gent que... desgraciadament no està massa ben dotada econòmicament, no pot anar a que algú li tramite les coses, o sigui que com li ho posen tan difícil encara és el que menys opció té.
El que menys té, però és que a més jo vull dir que això és una queixa fins i tot de les treballadores socials, les professionals que estan tramitant aquestes coses i que estan ajudant a les famílies, es queixen de lo farragós, lo complicat i lo inaccessible al final en la tramitació d'aquest ingrés mínim vital. I això també era un compromís lligat als pressupostos anteriors. Evidentment, no podem passar a acordar uns pressupostos quan no s'ha complit el que nosaltres estem plantejant. Se té que, ja, s'ha fet, ja se va fer en algunes qüestions, però evidentment se té que facilitar aquesta tramitació.
Jo tinc la sensació de que està bé deixant passar el temps a veure si en Unides Podem se'ls oblidava i no se recordaven d'aquests compromisos, però vostès com que han dit no ens hem oblidat, que volem que compliu en la vostra part del tracte, perquè en aquest cas Unides Podem estan complint, estan sostenint que Pedro Sánchez siga president del govern.
Home, clar, som una força de govern minoritària, però força de govern, i que ha facilitat junt a la resta, a la part de l'arc parlamentari, que va donar suport en base a un acord. I aquest acord és el que, en definitiva, l'acord de govern també va propiciar que altres forces polítiques donaren suport i per la investidura del senyor Sánchez, de manera que no és una cosa que siga fa per mullat. En aquest país és de veres que n'hi ha aquesta tradició, vaig a dir-li d'aquesta manera, per no dir altra cosa més lletja, de que bueno, aquí no se complien mai els programes electorals. En el bipartidisme tradicional, molta gent ja donava, ja se feia molta broma en aquest tema, els programes pa què se quedaven, pa guanyar eleccions.
No, sap lo que ocorria?
Guanyava i s'oblidava del programa.
I diem, mire, que vostè no ha fet això, diu, no, si me tornes a votar ho faré.
Molt bé.
I tornaven, si me tornes a votar ho faré.
I tornaven a enganyar.
Clar.
I en això no és la nostra cultura política, nosaltres tenim claríssim que els compromisos s'han de complir i l'acord de govern se signa per això.
Habitatge, reforma fiscal, millora de l'ingrés mínim vital, tres punts.
I aquí m'havies comentat, sí, estos punts són essencials per a que a nivell general, global, puguem parlar d'arribar a un acord. Tu m'havies preguntat abans per el tema del territori.
Castor, Rodalies, la
Costa... Jo particularment, com a diputada d'ací, i els diputats d'aquí, de la comunitat, pues em plantejant qüestions que són molt importants a nivell territorial, que és un altre punt, una travessada de l'assumpte. I aquí nosaltres plantegem, perquè és important, el tema de la millora de les Rodalies, ja va haver una partida en els pressupostos anteriors, però continuem insistint, tenen que millorar les Rodalies, que són les que utilitza la majoria de la gent, i no han parat d'empitjorar aquest servei. I està la qüestió de les desaladores, per exemple, que afecta a diversos dels nostres municipis, a Orpesa i a Moncofa, que això ho ha de pagar l'Estat, no els municipis, no els consumidors, els consumidors d'allà, i tot el tema de la costa, la regeneració i la protecció de la costa, que tenim un problema molt greu, n'hi ha que invertir, i nomenaria per últim una de les qüestions i sin importància el tema del Castor, que nosaltres ahir hem plantejat que se té que incloure una partida en els pressupostos per al desmantellament del Castor, perquè aquesta obra, en fi, no sabria ni com qualificar-la, aquesta catàstrofe que va haver ahir empresarial del Castor, que va, jo vull recordar a la gent, que era un almacén de gas submarí, sí, enfront de Vinaròs i de les Terres de l'Ebre, que va provocar terremotos, etcètera, no? I pues bueno, al final això se va tancar, se va indemnitzar al senyor Florentino Pérez en més de 1.300 milions, anem per ahí, serà entre 1.300 i 1.500 milions d'euros de diners públics per compensar aquest negoci, que va eixir tan malament, però és que a més ara tenen aquesta falla allí en el mar, i la gent de Vinaròs, en la que m'he reunit repetidament i en diverses plataformes, el que plantegen és almenys això se té que desmantellar, té instal·lacions en el mar i instal·lacions també en terra que ocupen un bon tros de territori per a gestionar aquest almacén, se té que desmantellar, de manera que nosaltres, més enllà de que això finalment estem treballant a veure si jurídicament podem fer perquè ho pague l'empresa, però almenys ara en els pressupostos generals, per la qüestió d'urgència, se té que desmantellar i sellar.
Clar, clar.
Entens? Perquè si no, fins i tot això és perillós, perquè resulta que se va fer un sellejat, un sellado
provisional,
que això pot produir fugues, etc. De manera que aquest tema del Castor estem pressionant perquè se pugui incloure en els pressupostos generals. Més enllà de que no renunciem a que l'empresa ho tinguera que pagar.
Posteriorment se reclamarà a l'empresa per a que puguen tornar aquests diners a les arques de l'Estat i se puguen revertir en coses que facin falta, que no estaria mal que compensaren a tota la gent afectada de Vinaròs. És a dir, la història està en que puguem, al final, la gent que ha estat afectada, que puguen ressarcir-la. Perquè, clar, jo dic, quants afectats ja n'hi ha hagut i només n'han compensat algú al que interessava, no?
Sí, s'ha compensat al senyor Florentino Pérez, perquè aquí ells li diuen estos empresaris i esta dreta que defensa este sistema, esto es un cas claríssim de l'economia del pelotazo, que s'ha dit tota la vida, i ho dic així perquè tot el món ho entén, que són inversions en la que si guanyo jo, guanya l'inversor, guanya en este cas el senyor que ha portat això endavant, el capitalista, però si perd la cosa, si és malament, qui paga? No assumís pèrdues, les pèrdues les paguem entre totes. Este és el sistema que diuen de libre mercat, que no ho és així, són de regles trucades, perquè si n'hi ha benefici serà per al senyor Florentino Pérez, en este cas estem parlant, però si n'hi ha pèrdues seran per a totes. No paguen de pagar milions per fer front a tot això, perquè hi ha hagut un gasto.
Altra cosa que també preocupa molt són les desaladores, en quin punt estan?
Bueno, pues está en el punt de que nosaltres el que estem plantejant és que esa amortització de les desaladores no pot recaure en els muscles de les poblacions on estan. Partim d'una idea bàsica que des de l'algun idees podem la tenir claríssima, i és que l'aigua és un bé bàsic, és un bé essencial, i té que estar a l'abast de tot el món. De manera que el fet que hi hagi desaladores en determinats punts, que en alguns casos han començat a funcionar fa no res, perquè eren unes obres que se van planificar en el seu moment, en fi, podríem parlar molt del criteri o com se va fer, però bueno, la bona qüestió és que aquestes instal·lacions, avui el que s'està parlant és de que se paguen el rebut de l'aigua de la població que fa ús d'aquestes desaladores. Nosaltres hem plantejat, perquè això ha sigut un gasto molt important, i aquesta despesa, aquest gasto, aquesta amortització la té que assumir-la l'Estat.
En este cas,
és el que
una
penses
està
i no
ubicada.
La població que consumís.
Claro. En este cas, una està ubicada en Moncofa i l'altra està ubicada en Oropesa. En Moncofa està governant el Partit Popular i Moncofa, en este moment, el govern era una... ha sigut 2 anys del Partit Socialista i ara és 2 anys de Ciudadanos en Oropesa. Per lo tant, vostès demanen que siga el signe color, el color que tinga en este moment l'alcaldia, que se faci casa càrrega el govern, no?
Evidentment, això no té... Per a nosaltres pensem en la gent i els interessos de la gent, i, com et deia, el principi bàsic de que l'aigua, igual que quan parlem de l'electricitat, és un bé essencial al que té que tindre accés tot el món i no se pot penalitzar a determinada part de la població, de manera que este gasto, aquesta despesa l'hauria de subir l'Estat, independentment de qui estiga a l'Ajuntament. O quan parlem de la millora de les rodalies, pues no depèn de quin...
Claro, ara parlem de la millora de les rodalies, val? Quan volem tindre un planeta més sostenible, quan volem tindre més benestar públic que sustente el govern, per què ens lleven aquestes coses que ja teníem, sobretot a la província de Castelló?
Sí, ha sigut un empitjorament espectacular. Bueno, això no ha sigut tampoc casual. Hi han hagut les obres, obres que tenen que veure amb el tema del futur corredor mediterrani i el tema de l'AVE. Jo vull recordar, perquè això ha sigut a Castelló i ha sigut a tots els puestos, que durant molts anys aquí s'ha volgut presumir, érem un dels països que més quilòmetres d'AVE teníem, etcètera, etcètera. I d'alguna manera ha sigut una mena de, vaig a dir aquesta paraula altra vegada, de pelotazo, diríem, dins del tema de la connexió ferroviària. Unides Podem, des de sempre, hem plantejat que el que n'hi ha que millorar són les vies ordinàries, el ferrocarril convencional, que és el que utilitza el 90% de la població. No vol dir que en ocasions, en alguns casos, pot haver també, s'ha de fer lo de l'AVE, però què ha passat? Que durant molts anys s'ha invertit la majoria dels ingressos, vamos, en quant a les partides pressupostàries, ha sigut per a l'AVE, i ha suposat, igual que ha passat a Castelló en molts llocs, o que s'han tancat trens convencionals o que han empitjorat perquè s'ha llevat finançament o per problemes de les vies, en les obres, etcètera, que és el que ha passat així. De manera que hem acabat pagant tota la població el fet que s'estiguin fent obres per a fer un AVE, per exemple, pues, que utilitza una part de la població.
I què
xicoteta.
Passa per una quantitat de terrenos que està molt bé comprar-los i acondicionar-los, no?
A especular, dius, no? Bueno, pues,
más o menos.
Això ha passat, que bueno, tot el món sap, ahí se podria fer un estudi, i ara no, aquí no podem parlar, però podem fer un monogràfic sobre l'AVE, perquè efectivament n'hi ha moltes plataformes ciutadanes que són de defensa del ferrocarril tradicional, perquè com que te dic al remat, durant estos anys el que ha passat és que s'ha reduït la inversió en el tren tradicional, deixant incomunicades en molts casos a zones de l'interior per invertir en l'AVE, i moltes vegades ha hagut ahí pues, pelotazo també, pues, perquè això ho saben tots, familiars de la senyora Esperanza Aguirre, etcètera, etcètera, que de pronto pues, tenien uns terrenos no sé on, i va i se fa una estació de l'AVE en aquell lloc, això quan estava el Partit Popular del govern, Pues, bueno, era un lloc on no pujava quasi ningú, però sí que tot el món ja pot imaginar que va ser molt rentable per a qui tenia aquest terreno.
I tant que sí. Clar, jo és que tenint-la davant, com no li pregunte per aquest vídeo que està per les xarxes i que en este cas inviten a l'antic cap de Unides Podem, a Pablo, li pregunten a quina persona li agradarien entrevistar. I ell ens deixa un moment dubtant, deixa un moment dubtant i acaba dient a Iván Redondo. Pablo Iglesias ens diu que la persona que en este moment seria o tindria més ganes d'escoltar seria Iván Redondo. Vostè l'ha vist aquest vídeo?
No he vist el vídeo, però ara m'estàs dient això i dius, home, Iván Redondo va ser una persona molt significada, tot el món ho sap, en el gabinet de Pedro Sánchez, en el Partit Socialista i en el devenir dels últims anys, del Partit Socialista i, en definitiva, de la política d'aquest país i del final del bipartidisme. De manera que, bueno, estem parlant d'una persona significada, això no vol dir quan tu dius que... Ho dic en el sentit que Iglesias, bueno, quan tu dius voldria entrevistar a X persona, no vol dir, perdona, no, que no estàs parlant de que tu con aquesta persona ni l'admires o tingues una especial sintonia. Sí que estàs dient, en este cas, entenc que el que estàs plantejant és que aquesta persona té informació molt valuosa per a fer una entrevista o quan escriu un llibre en el sentit dels últims anys de la política espanyola. Sigo determinant, no ho pensem, en les repeticions electorals que han hagut últimes, ha sigut determinant en el tema, en tota la lluita que va haver del bipartidisme per deixar de, com diríem, per mantindre aquesta força del bipartidisme i que no entrarem al govern a tres forces polítiques. En fi, és una persona, des de llavors, sense dubte té molta informació, la que voldrà donar, no la sé.
Si jo li preguntara a vostè, en este moment jo li digara a vostè, així en privat, Marisa, aquí... qui voldries que entrevistara per a tindre aquesta informació que no he tingut o que no hem tingut la ciutadania? Aquí que se n'hagi ganat fa poc del govern i que tinga moltes coses a dir. Vostè què m'hi apuntaria?
Òbviament, jo te diria que entrevistaràs a Pablo Iglesias.
Pues mire, jo pensava que vostè anava a dir-me que volguera, o sea, que seria ideal entrevistar a José Luis Ábalos.
Bueno, José Luis Ábalos tendrá información interesante, pero creo particularmente...
Sobre todo porque es de la terreta, el tenim
proper... Bueno, pero Pablo Iglesias té información molt valuosa si tingueras que triar una persona. Informació ben valuosa també de com ha sigut, com te deia abans, d'estos últims anys de la política espanyola, tot el que ha calgut lluitar per acabar en este bipartidisme que teníem, de que sempre eren els mateixos els que decidien, i bueno, també l'èxit que una formació transformadora, formació política com la nostra, hagi entrat a formar part del govern. Al final ha sigut també part de l'aquesta estratègia política d'un polític que canvia la política d'aquest país, Pablo Iglesias, i que ha sigut més maltratat que mai que ningú en la política recent d'aquest país, i aquesta persecució a la que se li ha sotmès, algun dia també caldrà que s'analitzi i se parli en els bulos, les mentides i l'acoso a que se li ha sotmès per ser el representant de Unides Podem, en este cas, i de Podem.
Bueno, ara estan les vies de comunicació d'alguna manera, ens serveix un poc de revulsiu per a poder manejar un poc i passaquejar-li. Ell està en el govern, quizà no haurà pogut dir-lo. D'esta manera sí que a voltes és més lliure i pot expressar més el que pensa. Jo li dic lo de José Luis Ábalos perquè quan parlem de los pelotazos i de més, s'ha parlat ben poc de la família de José Luis Ábalos i dels negocis que maneja la seva família, i se parla ben poc d'una concessió de loteria que té un fill de José Luis Ábalos.
Ja. Desconec aquesta qüestió de la que me parles ara, però bueno, sense dubte seria, des de llavors, una persona que tindrà, com tu dius, molta informació, ha estat en puestos de poder en diversos anys i tindria informació valuosa, però bueno, desconec això que dius ara.
Pues sap què passa? Que clar, quan una persona està al govern o ostenta un càrrec d'aquestes característiques, hi ha que són intocables i no se sap res d'ells, i hi ha altres, com per exemple el que vostè acaba de dir, Pablo Iglesias, que se n'ha anat, que pràcticament sabíem hasta el número de sabata que gastava, no?
Sí, ha sigut realment terrible. Jo crec que en distància una miqueta històrica de Madrid en algun moment s'analitzarà aquesta qüestió, perquè realment és una vergonya per a la democràcia i per al periodisme d'aquest país. Aquí algun dia se tindrà que analitzar no només el periodisme, que també una situació d'acoso, de donar pàbulo a bulos, a bulos sense confirmar, etcètera, que s'han estès per tot arreu, però no només això, l'acoso és impensable en qualsevol altre país o un altre moment del nostre el país que s'haguera donar una cosa de pràcticament 2 anys a casa d'un vicepresident del govern i d'una ministra, un acoso diari de fascistes a la seva de feixistes a la seva casa insultant. Sí, això,
bueno, tenim una nova època, tenim a Yolanda i al front de Unides Podem, pega una punyada damunt de la taula i diu: "No, senyor, el salari se puja el que se té que pujar", i ara Unides Podem lluitant en aquest pressupost generals, habitatge, reforma fiscal i millora de l'ingrés mínim vital.
Ahí estem, sí. Nosaltres l'opció d'estar en les institucions efectivament era per aconseguir coses, no el 100% del que voldríem, això se dona per descomptat en la força que tenim, però sí per aconseguir coses que fan marcar, jo sempre torne a l'acord de govern. Esta qüestió del salari mínim i sa pujada estava pactada en l'acord de govern i se tenia que complir. Costa molt, està costant molt que se complisquen les coses, però anem aconseguint, a poc a poc.
Marisa Saavedra, diputada nacional d'Unides Podem per Castelló, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Oh, girls, just one.